12 i 10 minuts del matí és la tercera hora del Sant Cugat a Fons, que com és habitual, com des de fa unes quantes temporades, comencem sempre amb el benestar emocional que ens acosten els amics de Pantarrei. Avui amb la Gisela Llodet. Gisela, molt bon dia. Com estem,
bon dia, sí.
Tinc la llengua feta una trava ara mateix, tot el fatal. En fi, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Primer programa en
primer
solitari,
programa.
Eh?
Primer programa, sí, sí, eh? Bé, ja sense acompanyament, eh?
Apé, anirà fantàstic, això.
Esperem que sí.
I tant que sí.
S'ha de ser positiu.
Ah, sempre. Això que no falti. Avui el tema que ens vols acostar és l'educació emocional en els nens, en la canalla.
Exacte.
Molt important.
Doncs sí. Més que res perquè, tot i que és un tema que ara sí que es comença a parlar més, encara està una mica verd. Val? Llavors, el que consisteix bàsicament en el que és l'educació emocional i que es pot treballar amb els nens, i que no es fa, val? Sobretot des de l'àmbit escolar, tot i que ara hi ha escoles que posen el tema de projectes i sobretot en l'àrea infantil.
Sí, però sí, no que... són totes, tampoc. Vull dir, moltes que sí que ho treballen en aquest sentit, però encara costa, no, això?
Sí, sí. Estem una miqueta, diguéssim, en la dinàmica del segle XIX, amb el tema de la revolució industrial, no? Encara estem una miqueta... Sí.
Això ens queda molt lluny.
Sí, sí, però encara tenim aquesta dinàmica, no? Amb el tema del coneixement i sobretot d'aplicar aquest coneixement, però no aplicar-lo d'una forma pràctica, no? Que això, avui en dia, la societat ha avançat molt a nivell d'internet, a nivell de redes socials, els nens amb això, vull dir, un nen de 9 mesos ja s'ha de passar les pàgines i les fotos del mòbil, vull dir que en seguida que neixen ja ho tenen com molt incorporat tot això, no? I a les escoles encara costa una miqueta d'arribar...
Però és curiós que costi tant, però quins impediments poden haver-hi per no aplicar això a la vida real, al final?
Bueno, clar, l'estructura, no?, en si és una macroestructura i, per tant, doncs, costa molt de canviar. I es van fent petits canvis, i et dic, sobretot en l'àmbit de lo que seria l'escola infantil, dels 3 als 5 anyets, sí que és veritat que s'estan començant a fer molts projectes, doncs, que els nens sàpiguen quines són les emocions, què se sent quan un té emocions, a nivell de contes i tot això, s'estan fent coses. Però a partir de primària tornem amb les mates, la història, que està molt bé i evidentment els nanos han de conèixer això, no?
Totalment.
Però costa una miqueta. I sí que s'han anat fent petites cosetes, no? Perquè el coneixement dintre de les escoles després tingui la seva part pràctica, com seria doncs el treball de recerca i totes aquestes coses, però són com petites pinzellades, no? I encara falta una miqueta tot això.
S'ha de treballar moltíssim en primària i també, i sobretot en secundària. Jo,
secundària,
vaja,
sí. El que passa és que...
Una mica més recent, vaja.
Sí, però costa. Sobretot, clar, si tot això es treballa a la primària, la secundària seria diferent, no?
Ah, ja vas encarrilat.
Exacte, ja tindríem la base, no? I sobretot amb el tema de l'educació emocional, no? Clar. Doncs el reconeixement de les emocions. Quantes vegades se li diu a un nen, no, home, no ploris, no?
Sí,
doncs
sí,
clar,
sí,
es castiga una mica, no?, les emocions negatives, el tema de, doncs, no sé, enfadar-se, l'estar trist, és com una miqueta com tabú, no? El nen no ha d'estar trist.
Reprimir al cap i a la fi les
emocions. Exacte, clar. No? Es diu, no has d'estar trist, no has d'estar enfadat, no, sempre has d'estar content. I clar, els nanos també han de saber que... Sí que és veritat que ens hem d'enfadar i que hem d'estar tristos i també gestionar aquestes emocions, no? Que és el més important. Tenir les eines com per dir, vale, jo em sento així, reconèixer-ho, que és el més important, no? I saber quines són aquestes emocions i que cada nen també té la seva manera d'enfadar-se, no? Un nen pot reconèixer que potser es posa molt vermell, molt vermell, molt vermell, i un altre potser es tensa, no?
Clar.
I reconèixer aquests punts, a dir, ostres, m'estic enfadant, i com puc fer ara, no? I com puc gestionar aquest enfado perquè després no esdevingui en algú que després no m'agradi, no? Com una conducta que després em castigaran, etcètera, etcètera, no?
Déu-n'hi-do, doncs ja... Feina per fer, pel
sí,
que es veu.
Sí, molta, molta.
Llavors, com es pot treballar aquesta educació emocional? Clar, això és la teoria, però en la pràctica, com es pot treballar això?
Vale, a veure, el primer de tot és que el nano sàpiga quines són les emocions, que les emocions tenen la seva base funcional i adaptativa, que és bona, no? Però... Que un cop ha reconegut aquestes emocions i sap com es posa i com les expressa, doncs saber-les gestionar. Per exemple, et posaré un exemple, no? Els nanos amb trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat són nanos que acumulen una quantitat de frustració molt gran. Val? Llavors, més que res perquè són nanos que constantment a les escoles doncs, els renyen perquè els fan estar sentats, li costa molt... i llavors acumulen frustració perquè tampoc tenen una, no tenen moltes habilitats socials com per relacionar-se. Llavors a vegades aquestes relacions amb els companys sempre esdevenen amb que et pego, amb que estic enfadat, i això li acumula molta, molta frustració. Si aquests nanos a les escoles se li ensenyés una miqueta, no? Doncs el fet de que sapiguessin identificar quan m'estic posant nerviós i quan estic a punt d'explotar, no? Com aquell volcà que comença, sí, 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 sí. I diguéssim, bueno, doncs, abans de que exploti, perquè jo ho estic reconeixent, doncs m'aparto de la situació, val? De la situació conflictiva. Soc capaç de, evidentment això s'ha de treballar molt, però soc capaç d'apartar-me, llavors fer exercicis de relaxació, i un cop ja estic més calmat, llavors gestionem a nivell de pensament el que ha passat, no?
Déu-n'hi-do, però això requereix, per tant, molta observació i molt coneixement de la causa.
Sí, també. Sobretot per això és molt important que les escoles comencin a fer alguna coseta, saps?
Exacte, perquè jo tinc entès que a les facultats sí que s'estudia tot això, però a l'hora de posar-ho en pràctica a les escoles costa molt més d'aplicar.
Sí, costa
però
molt.
Però és pels plans d'estudis que poden haver-hi, és per la filosofia de l'escola en concret...
A veure, clar, tot depèn de l'escola pública i l'escola, bueno, o sigui, que hi ha l'escola pública i l'escola privada. A l'escola pública sí que bueno, es podrien fer coses, no? I tenen marge per poder fer coses, però bueno, estan molt encasillats encara, no? En l'educació tradicional, no? El professor t'explica com es fan les equacions o com es fan les sumes i les restes, no? Sí. Jo ho aprenc i tinc un examen.
Clar.
On aplico aquests coneixements. S'ha acabat.
Ja està.
Val?
Sí, sí, sí.
Llavors, doncs, clar, això encara costa molt d'anar-ho canviant. Val? A part, també hi hauria d'haver, jo penso que una formació per part dels professors, perquè hi ha molts professors que moltes vegades, sobretot amb el tema de l'escola inclusiva, s'estan trobant problemes i diuen, ostres, com ho puc? O sigui, no tinc la formació necessària, no m'han donat la formació necessària per poder gestionar tot això.
Exacte.
No?
Clar, aquest seria el gran problema, una bona formació i les eines per poder aplicar tot això, tot plegat. Hem parlat de l'escola, parlat de la importància que té aplicar o donar una bona educació emocional. A casa també s'ha de mirar tan prim això o és una cosa que ve rodada?
No. L'educació emocional és com, o sigui, tu ensenyes a un nen a estar en societat i l'ensenyes a ser educat, a saludar quan ve algú, a dir adéu, a dir bon dia, vull dir, totes aquestes coses ho fas, i ho fas d'una forma natural. Doncs jo crec que l'educació emocional hauria de ser igual.
Vaja.
Val? O sigui, en el dia a dia els nanos s'enfaden, els nanos doncs ploren, també estan alegres o estan tristos, i tot això... si els pares tinguessin també les eines necessàries, seria molt més portable.
Clar.
No? Per exemple, hi ha nanos que són molt vergonyosos. També és veritat que la personalitat té molt a veure amb el nen, no? Doncs aquests nanos que són tan vergonyosos, que li costa molt... Clar, els pares, amb tota la bona intenció del món, perquè sempre volem fer les coses ben fetes, evidentment, doncs li dius, tranquil, aquest nano, doncs imagina't que ha de presentar una cosa a meitat de la classe i, clar, li causa una angoixa horrorosa, no?
Pobre.
Tranquil, que segur que ho fas molt bé, que no sé què, que això està molt bé com a autoinstrucció també per ell, però no n'hi ha prou. Clar, si això no es va gestionant, aquest nano, a lo millor, cada vegada el nivell d'exigència d'exposar i de presentar-se és més gran.
Exacte, però com podem treballar això? Perquè deies que això, tranquil, que ho faràs molt bé, està bé que se li digui, però no és suficient.
No és suficient.
Què més hem de fer?
Doncs a aquest nano se li han d'ensenyar doncs, habilitats de comunicació, se li ha de, diguéssim, fer una mica de que sàpiga que, en quina situació es troba i com relaxar aquesta angoixa abans. Hi ha exercicis de respiració que es fan. És que... És molt bo també perquè amb els tema nens, no? Tot el tema de relaxació i respiració és com que això es fa quan fas ioga, no? Les mares que van a fer ioga o pilates i tot això es queda com més en la part adulta.
I
els nens també, clar, això també és molt important.
Però clar, aquesta formació per poder fer això, els pares molt sovint no la tenen.
No, no. Per això, bueno, és molt... Bueno, nosaltres ara a Pantarrell estem fent uns tallers emocionals, d'educació emocional, on treballem doncs la creativitat, que també és tan important, no? En el nostre temps. La gent que va buscar feina i que no en troba, doncs el fet de ser creatiu, el fet de ser emprenedor, tot això,
ajuda.
Penso que, exacte, s'ha de treballar. Tallers de control dels impulsos, no?, per aquests nanos que li costa molt, doncs, que tenen aquest punt d'explosió, no?, i moltes vegades després s'arrepenteixen, pobrets, del que han fet,
clar.
Però en aquell moment no ho saben controlar, no?, doncs donar-los aquestes eines per identificar abans de que allò exploti i què ha de fer per evitar-ho, no?,
Déu-n'hi-do, però hi ha molta feina.
Molta.
Hi ha molta feina a fer en aquest cas. Clar, ara anem a parlar d'un... A la pitjor dels casos, posem-nos ara.
A veure.
Un nano que ha rebut una bona educació emocional. En el seu futur, quan sigui adult, què pot passar-li a aquesta persona?
En el pitjor dels casos, vols dir, si ha rebut
sí,
una bona educació...
Una mala educació. O no ha rebut una educació directament.
Doncs mira, et pots trobar, que jo m'estic trobant ara moltes vegades, amb persones que... estan a l'atur, que és una cosa que està passant desgraciadament molt avui en dia, i que porten molt temps a l'atur, no? I que van a fer entrevistes de feina i no hi ha manera de trobar feina. Aquestes persones moltes vegades carreguen una motxilla de frustració, diguéssim, a sobre seu, i conforme va passant el temps, aquesta motxilla és més grossa. Exacte. Això vol dir que conforme va passant el temps... cada vegada li costa més trobar entrevistes. Al principi era com que vaig molt més lleuger d'aquesta frustració, doncs puc anar fent, però conforme va passant el temps, cada vegada tinc una motxilla més grossa, cada vegada em costa més, ja vaig a l'entrevista de feina amb una perspectiva negativa, amb unes expectatives negatives. Clar, tot això, si s'ha treballat des de petit i aquesta persona té una autoestima alta...
Sí.
I adequada. A part, sap gestionar aquesta frustració i diu, bueno, sí, m'han dit que no, però m'hi torno a posar i torno a anar a l'altra entrevista com si fos la primera. Val? Això a vegades costa molt. El nivell de baixar les expectatives. Moltes vegades ens hem trobat, doncs, per sobretot ara, directius i persones amb un càrrec molt important que es troben a l'atur i, clar, amb el panorama laboral que hi ha avui en dia, no poden tenir el mateix càrrec, no? Com gestionem això? Com anivellem aquesta adaptabilitat de la persona, no? Doncs això segurament, si hagués tingut les eines adequades emocionalment, doncs això ho sabria portar i l'afrontament cap a la situació seria molt més positiu.
Clar, és una qüestió de gestionar totes aquestes emocions que molt sovint ens que són aquesta angoixa per evitar que sigui així, simplement.
Exacte, i tenir els recursos també necessaris per tenir un afrontament a situacions que ens podem trobar de problemes, doncs exacte, bona i positiva.
Deies, Gisela, que tenies alguna anècdota per explicar al respecte sobre l'educació emocional en nanos?
Sí.
Tu mateixa.
Seré molt breu, eh? Vaig anar a una conferència del Thomas M. Achenbach, que ens explica una cosa que és molt curiosa, no? I és un home que surt de casa seva, no? I hi ha com tres versions, no? Surt l'home de casa seva, va fer una entrevista de feina i està tot mudat, tot guapo, amb el maletí a la mà, i just quan obre la porta, pam, trepitja una caca.
Ostres.
Vale. Una de les reaccions és, ostres, vaya birria, i ara m'he embrutat les sabates, i vaig tard, i no sé què, i m'enfado, i ara obro la porta corrents, i a veure si em puc canviar, i no sé què. Això seria un tipus de reacció, no? Surt l'home, tot mudat, amb el maletí a la boca, amb el maletí a la mà, obre la porta, vale? I trepitja la caca, no? I diu, ostres, quin desastre, és que no vigilo, sóc un desastre, sempre em passarà a mi, perquè no sé què. Bueno, aquesta seria la part més trista, no? La part més d'autoculpabilització. L'altra és com més, de més ira, d'enfadar-se. I la tercera versió és que l'home obre la porta, no? Surt, trepitja la caca i diu, ostres, quina sort que he tingut, perquè trepitjar una caca vol dir que tindràs bona
sort.
Això vol dir que em anirà molt bé l'entrevista. Vaig a corrents a casa, em canvio i me'n vaig corrents cap a l'entrevista, que segur que em anirà molt bé.
És un canvi de perspectiva total.
Exacte.
En aquest sentit. I hem de buscar sempre aquesta vessant més positiva de la vida.
Exacte.
Doncs és una manera d'entendre i gestionar aquestes emocions, aquestes coses que ens poden passar en aquest sentit, i gestionar-les de la millor manera possible per ser feliços i fer que tot vagi més o menys
bé. I tenir aquest afrontament positiu cap als problemes que sempre ens en podem trobar, clar.
Exacte, doncs en positivisme, això sempre. Gisela Llobet, moltíssimes gràcies, com sempre, per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Ens veiem la setmana que ve o quan vinguis.
Molt bé,
gràcies.
Doncs vinga, merci, adéu.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.